Rat Radio.
Música extrema para gente extrema.
La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Loco, ¿tú eres perfecta?
No ho sé.
¿Y tú?
Pues claro que sí.
¿Y tú, que ets perfecta?
¿Pero ni algo perfecta?
No ho sé.
Claro que no.
¿No?
No, no hay ningún perfecta.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Minuts ara mateix per sobre de les 11 del matí. Obrim la nostra finestra de psicologia que tenim aquí gràcies a Agüent Psicologia. Saludem la Montse Fernández, que ens acompanya presencialment. Què tal, Montse? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
I també tenim la Carol Aguirre en aquest format una mica híbrid que hem après en els darrers anys. Què tal, Carol? Com estàs?
Bé, bon dia.
Avui parlem d'un tema molt interessant i molt transversal també, perquè jo crec que molta gent es podrà veure reflectida. Parlem del concepte de demanar ajuda. Com podem definir això? Per què us va semblar un tema interessant?
Perquè actualment a la nostra societat està com molt validat i molt buscat el tema de l'autosuficiència, no? I una cosa que pot ser... La gent es pensa que té valor, no?, el tema de poder ser autosuficient, però en realitat no és real, perquè implica moltes coses que a la llarga no són bones a nivell l'aïllament, a nivell clínic, no? I volem desmitificar aquesta idea de que demanar ajuda és dolent perquè ens fa febles, vulnerables i fins i tot pot fer vergonya.
Clar. Això és el que passa moltes vegades, no? La vergonya es menja tota la resta, no? Per què sentim aquesta vergonya tan gran moltes vegades? És com un monstre.
Bueno, té a veure amb conceptes que hem après, no? També és que tenim un cervell que ens fa passar molt males passades, no? I ell creu que això no és el que s'espera de nosaltres, i llavors comencem a inventar-nos excuses, i ja veurem avui que moltes de les coses que portem venen arrel d'estudis sociològics i estudis relacionats amb la conducta, no? Com podem veure que, malgrat que no demanem ajuda, la gent que demana... Nosaltres, quan demanem ajuda, la resposta és molt més alta de la que esperem.
Clar. Però pensem, fem el recorregut mental de tot el contrari, no? Però ens posem en els pitjors escenaris.
Correctament, abans de demanar ajuda fem un anàlisi de quan, de per què, de qui, que si molestarem, que si potser no és el moment, que l'altre estarà molt cansat. Tot això són excuses, que en el fons són sesgos, no? de la ment de nosaltres mateixos.
Clar, parlaves d'aquesta ràtio d'acceptació a vegades de la demanda d'ajuda al final. Hi ha sociòlegs que han investigat aquest tema i és molt elevada.
Sí, hi ha un, bueno, l'estudi base que ens va cridar l'atenció és aquest de l'Stanford, d'un tal Flim, un psicòleg, que volia comprovar amb els seus alumnes si, si realment la gent era com altruista i es podia demanar ajuda, no? I va fer un estudi intern de vosaltres quan creieu que demanar, sortirem al carrer a demanar, sembla que va un telèfon, no? Demanar un telèfon a algú per fer una trucada. I els seus alumnes deien que segurament que ni la meitat, d'un 40 i pico, no? I van fer la prova, que a més després s'ha replicat i funciona, i el 84% respon de ok, toma el meu telèfon per fer aquesta trucada d'urgència.
A mi m'ha passat, aquest cas.
I què va passar?
D'haver-me de trobar en un cas on m'havia deixat les claus dins de casa, no tenia telèfon, portava el gos, necessitava que venia a treballar i no tenia manera de sortir-me'n d'allò, i vaig aturar un home pel carrer i em va deixar trucar. O sigui, la primera persona que vaig aturar em va deixar trucar.
Sí.
I llavors vaig trucar a la meva germana perquè vingués. Sí, sí.
Ja està.
Sí, que... Clar... També tenim com aquest no anticipatori, no? De dir, pensem en aquesta part negativa, que és un percentatge molt baix, és un 16% de les persones que van dir no en aquest estudi,
sí.
I pensem que és el tot.
Sí.
Per què posem tant el focus en aquí?
És un mecanisme de defensa molt, molt, molt inconscient. És com, no sé si la Carol ho vol explicar, lo del... El...
Bueno, ens avancem. El nostre cap s'avança i es posa en el pitjor dels escenaris. I llavors, per tal de no ser rebutjats, perquè ens pensem que aquesta persona ens dirà que no, nosaltres ja rebutgem d'entrada. O sigui, rebutgem per no ser rebutjats. Llavors, és una paradoja, perquè en realitat... o sigui, en realitat, no, ja hem vist que no ens rebutjaran. Vull dir, la majoria de les persones ens acceptaran, ens donaran ajuda. Llavors, bueno, és una conducta anticipatòria portada per totes aquestes mecanismes que la Montse deia abans.
Té a veure també amb el cervell, no? El cervell tracta d'evitar, és com mantenir-se sempre a la zona de confort, i tracta d'evitar que ens fem sentir-nos malament. Llavors, com que anticipem que segurament ens diran que no,
sí.
Llavors... però ja no ho fem, no? No, no, és com una mena de... Si haig de patir, prefereixo carregar-me a mi mateix, però tot és un soliloquio con nosotros mismos.
Totalment. És que és una rumiació...
Totalment.
Que a vegades dius, bueno, prova de fer-ho, no? Sí. I ja està, ja a veure què passa. Si és que no, no passa res, però tenim por a tota aquesta part. De fet, heu com destriat una mica quines són les coses que ens fan
sí,
retenir-nos, no?
Sí.
I aquestes frases mentals que ens anem dient.
Sí. Hay un efecte que és l'efecte focus, no? Que és l'efecte de que... Jo crec que funciona molt aquest amb la gent jove, contra més jove, el que sembla que estem, que anem pel carrer, que tothom es fixa en el que diem, a com ho diem, a com anem vestits, a tot això. Llavors, el que acaba pensant un que creu que tothom l'està observant és que millor no demanar ajuda, millor que la gent vegi que jo sóc autosuficient, perquè això està socialment ben valorat, no? I clar, i la gent normalment el que fa és carregar-se en situacions i en no demanar ajuda. Quan hem vist a nivell clínic que no demanar ajuda acaba sent demasiada introspecció i el poc contacte social acaben probablement amb una malaltia mental. Però aquest efecte està curiós. I llavors està l'altre de ser transparent. La gent creu que si tu fas cara de tenir algun problema, doncs t'ha de venir. Que tens problemes? Que et puc ajudar? També es diu.
Ui, sí.
Aquest efecte...
Això també coneixem gent,
Sí, molt.
Aquí hi ha un tema de gestió d'expectatives, perquè, clar, si tu no verbalitzes el que t'està passant i esperes que mitjançant una cara diferent l'altra persona estigui receptiva com per veure els teus senyals d'alerta i a sobre t'emprenyes perquè no t'han fet, no t'han donat aquesta ajuda que no has demanat, és que és molt difícil. Aquí hi ha gent que, clar, ho passa malament, però sense fer la passa prèvia.
Correcte. No, ens posem, ens mirem al malic, ens creiem al centre de l'univers i que tothom està pendent de nosaltres, l'efecte foco que deia abans la Montse. Però és que les persones moltes vegades prou tenim amb nosaltres mateixes.
Clar.
Aquí hi havia una anècdota molt curiosa que havíem trobat Bueno, el Winston Churchill, aquest senyor que té frases per fer un programa sencer, que va ser primer ministre, aquest deia sempre, quan va arribar vell, va dir: jo amb 20 anys em pensava que tothom parlava de mi, amb 40 em donava igual el que diguessin de mi, i amb 60 em vaig adonar que ningú parlava de mi.
Clar.
Llavors, bueno, és com treu-te el foc de sobre teu, perquè la gent potser no està tan pendent de tu, no?
I té les seves coses, la gent té els seus problemes, i clar, si tu esperes, potser no, tampoc no és el millor dia de l'altra persona, no?
Hi ha una cosa, sí, a més hi ha un espai que hem preparat de com es pot fer per reconduir aquesta situació, posar-lo sobre la taula, no? I és ser més directa.
Clar.
Ser més clar i més directa.
Això a vegades amb la parella passa, no? De dir, bueno, és que hauries de saber, hauries de... Clar, si no comuniques d'una manera directa, no pots demanar una acció directa, no?
Sí, correcte. Quasi en dia i hora, eh? Què et va bé dimarts si anem a sopar amb els amics? He preparat, no?, un sopar... No, alguna cosa més directa, no? Perquè si no... Pues això crea confusions, d'esperar que l'altre te lea la mente i tot això. Les coses concretes són més pràctiques. I mira, si te'n dedica, no? Al més t'has dedica, no? És com també tancar un tema, perquè si no es queda a sobre, eh?
Sí.
Ai, que no m'ha dit res, ai, que mira que estem a allunyar-nos, no?
Clar, i la rumiació és que sempre és complicadíssima. Deies que, Carol?
No, que una de les coses, com ha dit la Montse, és ser molt específic, no? A l'hora de demanar ajuda, doncs dir les coses directament, i també venir una miqueta amb el discurs articulat i preparat, perquè per nosaltres és una cosa important, doncs, bueno, potser inclús escriure-ho per poder-ho endreçar. Bueno, el fet de demanar ajuda,
el face to face, no? El cara a cara és molt més...
Sí, perquè ara, clar, es fa servir molt el WhatsApp, per exemple, no? Que és una de les coses amb més interpretacions, diria, de la comunicació, perquè al final jo t'escric un missatge en un to que tu pots llegir en un altre que no té res a veure.
Depèn com agafi el cos, no?
Perquè les paraules són molt interpretables, no? A vegades donem més pistes amb els àudios, però tampoc no acaba de ser aquesta interacció, perquè un àudio, tu dius tota la parrafada, la resta, l'altra persona et respon tota la seva parrafada. Ja hem deixat de parlar per telèfon, i ja no us dic de trobar-te amb amistats, que sabem que ara hi ha moltíssimes dificultats, no?, per trobar aquests espais de cara a cara, de poder parlar. Llavors, tot el tema de la comunicació, com sembla que s'està facilitant, però a la vegada s'estan perdent tots aquests matisos.
Sí, no sé, perquè m'imagino que té a veure amb l'estrès, amb coses que... Masses coses a fer, o massa exigència, tornem.
També costa menys, no?, enviar un missatge que parlar cara a cara i exposar-te.
Costa menys d'aquí valors, de temps. Costa menys d'exposició.
Sí, d'exposició, de que dius, jo envio un missatge, apago el mòbil, me'n vaig, i aquí ja per la resposta.
Demà ja m'ho miro, no?
Clar, que assumir... agafar l'altra persona que tindrà una resposta a la teva petició i reubicar-la i negociar fins i tot, no?, arribar a punts en comú, a entendre l'altra persona, és un esforç més gran que enviar un WhatsApp.
No? I però té més èxit.
Té més èxit, evidentment.
Serà un esforç més gran, però al final en un context de demanar ajuda, encara que sigui en una oficina, no? Potser ja no parlem de problemes vitals, potser parlem d'un problema d'oficina, per no anar-nos tan lluny. Veus a l'altra persona, el perceps físicament, pots veure l'expressió de la seva cara, la posició, no, el llenguatge corporal, tot això també ajuda a comprendre la demanda de l'altre. Uh-huh. I això dona més possibilitats d'èxit. O sigui, en un altre d'aquests estudis que hem vist, veiem que es multiplicava per 34 les vegades que tu pots obtenir un sí si t'aixeques de la cadira i vas al despatx al costat, en comptes d'enviar un mail. Ostres, jo crec que és un esforç que val la pena. Clar. Per tu i per l'altre, perquè l'altre també percep millor la teva demanda.
Després hi ha una cosa que quan portes un tema treballat molt de temps, val? I per fi l'exposes amb l'altra persona, hi ha una part de descans.
Sí.
No? De dir, ostres, és que l'energia que ens...
Sí, és veritat.
No? Que destinem la moltes rumiació. Vegades a aquests pensaments, als escenaris possibles, a les possibles respostes, és més gran que després quan ja abordes el problema.
A més, hi ha una característica de tot això i és el benefici de l'ajudador, no? La satisfacció de poder dir, doncs sí, ho farem, va, sí. Estic, ah, doncs clar, dissabte, no?
És que és un alleugeriment enorme. Però clar, costa fer aquesta passa, no? Posem alguns exemples. Ara la Carol ha dit, mira, pot ser un problema a l'oficina, no? Que és un dels temes que segurament tothom pot posar cara a alguns temes que té allà treballant que no li deixen avançar i que pot ser una cosa molt bàsica. En quins altres aspectes? Perquè potser a la feina hi ha gent que és més pràctica i diu, mira, a la feina demano ajuda perquè té un sentit, perquè sé que em paguen, sí. Perquè no va més enllà. Temes personals, també. En quins temes podem necessitar ajut i a vegades no el demanem?
Pues en problemes personals, no? De coses que pot ser per tu són un món, però i necessites, no? Com ho tens aquí, com tu deies, rumiant, no li poses ordre, però no ho pots comunicar perquè no es vol molestar la teva germana, perquè potser té nens, o el teu pare, que està molt gran, i llavors el que comencem és a construir aquest soliloqui que parlem cada vegada és com més explosiu, no? Llavors, aquesta sí que és una situació on es pot demanar ajuda, perquè és que en el fons som seres socials i és molt important el vincle. No oblidem que sense vincle no ens trobem bé, és impossible, és on acabem amb patologia. I llavors per mi és important veure que, no, el tema de l'autocompassió que també sortia, no, veure que tu no pots amb tot i necessites ajuda. Has de saber escollir a qui necessites ajuda, no?
Clar, aquí està l'altre, que a vegades saps que aquesta ajuda no arribarà,
o un familiar que t'estima et valora i no criticarà, o una persona una mica empàtic, o per solucions més pragmàtiques, doncs n'hi ha també persones molt, tu el que has de fer és agafar aquests diners i el poses amb aquest pla no sé què, no? O no et preocupis, en 5 o 6, no sé, coses que, o el que has de fer és, no, però sempre és trobar aquest moment en tu mateix de veure que no pots, que s'ha de transmitir. I la manera de transmitir, ja ho hem vist, també és una base de la psicoteràpia, és posar ordre, no? A nivell mental, si el tens a dins teu no hi ha manera, perquè tot es creua, no? Però si poses ordre i a verbalitzar-ho es posa ordre.
Clar, això a teràpia es treballa molt.
Sí, tota l'estona.
Molts conflictes que primer intentes també tenir aquesta validació, no? Amb la terapeuta, després intentes donar ordre per poder fer aquestes passes d'afrontar aquests conflictes. Quines claus podem fer per desencallar aquesta situació i per passar del pensament a l'acció? Quins consells podem donar per fer aquesta primera passa?
Carol, vols?
Sí. A veure, per les persones que els hi costa demanar ajuda, ostres, es pot fer com gradualment, no? Es pot fer com un exercici de, bueno, vaig a proposar-me aprendre a demanar ajuda. Potser és que venim d'una família que els nostres pares eren molt autosuficients o no tenien xarxa social a demanar. Per lo que sigui, soc una persona que em costa demanar ajuda. No ho he vist a casa, no ho sé fer de gran. Vale. Bueno, cosetes com, per exemple, la que tu vas fer, no? Demanar que m'obri, demanar el telèfon a un desconegut perquè m'ha deixat les claus i no puc obrir casa meva. Podem pujar el nivell, no? Demanar algú de la feina que m'ajudi amb aquest projecte. Podem pujar el nivell, explicar-li a un amic un problema personal. Al final, anar a teràpia és demanar ajuda professional, no? Bueno, podem anar fent escalet.
És el top de demanar ajuda, no? Diria. És el top de demanar ajuda perquè al final t'ajuda en d'altres branques de la teva vida.
Sí. Mira, jo la setmana passada tenia una persona que va venir amb una demanda de vull parlar amb un familiar, no, bueno, volia parlar amb la seva mare, d'un tema en concret. Va demanar ajuda perquè no sabia enfrontar aquesta situació, aquesta conversa. Bueno, la seva demanda era molt específica, molt concreta, però em va semblar molt curiosa perquè no hi havia un gran problema vital, simplement volia afrontar una conversa, no sabia com fer-ho i va demanar unes sessions per, bueno, acabarem assajant aquesta conversa i ho faré la seva mare, etcètera, etcètera, però Bueno, sí, clar, anar a teràpia és demanar ajuda professional, sí, encara que sigui per una cosa tan concreta com això.
També depèn de la programació que tenim de no fer-ho, vull dir, del que hem vist tant a nivell familiar com després social, de lo bo o lo dolent que és comunicar, demanar ajuda, no? Clar, si ha sigut molt rígid, més et costarà reprogramar el teu cervell, com que és totalment necessari i natural, perquè som seres socials i nos hemos, no? Hemos evolucionado justament per l'ajuda mútua.
I sols, no, no, hi ha moltes coses que no sabem fer. No. Tot i que ara estem en l'era de l'individualisme...
No, però això és una,
engany. És una moda, això és una cosa de la època moderna. No funciona a nivell real.
Clar, clar, clar. Doncs hem donat alguns tips. És veritat que és un tema que preocupa molta gent i a vegades s'ha de demanar ajuda psicològica, a vegades és una rumiació que tens allà i fins que no t'ho treus no saps com d'alleugerit, no? Estàs. I, escolta, passi el que passi, doncs no passarà res, perquè al final un no doncs, també el podrem gestionar i hi haurà altres persones en el camí que sí que tinguin aquesta empatia cap a nosaltres i que sí que ens puguin facilitar aquesta ajuda. Potser no és la primera o la resposta que volíem.
S'ha de continuar.
Però en el camí hi ha molta bona gent i segur que també tenim aquesta part de com ajudem, no? Nosaltres, i per tant, quan hem de demanar ajuda també tenim doncs, els mateixos drets.
Sí, és que una simbiosi, no?
Sí. Acabem amb bibliografia, amb alguns documents interessants també per poder aprofundir.
Mira, us hem portat un llibre i una pel·lícula, bueno, més que un llibre, un personatge, perquè aquesta persona és vertical i multidisciplinar. Hi ha una senyora que es diu Amanda Palmer, que aquesta, bueno, actualment és cantant de rock, és escriptora, ha fet mil coses, i aquesta senyora va començar sent una titella vivent.
Una estàtua d'aquestes, de carrer.
Estàtua,
mira, què dius?
Llavors una senyora que es vestia de núvia i feia d'estàtua vivent, i clar, demanava pel carrer, no? Bueno, demanava amb aquesta performance. I a partir d'aquí ha desenvolupat tota una carrera destinada a reflexionar sobre el fet de demanar. Ella, per exemple, té un grup de música, però no pertany a cap discogràfica. Funciona a través de Patreon, que és aquesta plataforma...
És una manera de demanar, clar, sí. Diners, però virtual.
Els seus,
no?
Fans. Demana diners als seus fans.
Sí, sí. Llavors, tot el que fa és autogestionat a través dels diners d'altres persones que reforcen i
la seva carrera professional.
Molt bé.
Sí, 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 llavors és com, bueno, es pot viure de l'ajuda dels altres. Aquesta senyora, clar, fa un cercle, no?, amb aquest relat, perquè justament el que ella proclama és s'ha de demanar ajuda als altres. I per fer d'altaveu, jo demano ajuda a que em poder fer d'altaveu, no? I després tenim una pel·lícula que segurament tothom ha vist, que és la del Discurso del Rei.
Sí.
Que, bueno, clar, aquest senyor sent qui és, no? Jorge VI és el pare de la Isabel II, que aquest senyor, clar, sent el rei d'Inglaterra, que és lo top que és el rei d'Inglaterra, bueno, tenia un problema relacionat amb la logopèdia i va demanar ajuda en un moment molt crític com era una guerra mundial. Llavors, bueno, és una pel·lícula sobre l'ego, la humilitat, l'amistat també, perquè aquests dos senyors van ser molt amics. I, bueno, és una pel·lícula sobre demanar ajuda a sent qui ets, no? Està
totalment
molt bé.
Doncs val molt la pena també expressar aquesta vulnerabilitat, que a vegades necessitem ajuda dels altres i hi ha perfils que els hi costa una mica més.
Sí.
Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
Vosaltres.
Molt bon dia.
Adéu.
Gràcies.
Adéu, Carol.
Perdida en mi habitación, sin saber qué hacer, se me pasa las horas sin saber qué hacer. Perdida en mi habitación, sin saber qué hacer, se me pasa las horas sin saber qué hacer. Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acord.